L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
És molt important la detecció precoç del trastorn mental perquè en la majoria dels casos l'adolescent és conscient que alguna cosa no acaba d'anar bé. I el fet de poder-li posar un nom, i a part de poder-ho tractar més específicament amb l'ajuda d'especialistes, és que els ajuda a entendre's i a veure millor el que els passa. Però no hem de perdre de vista que aquest posar-li un nom no ha de servir ni per limitar-lo ni per condicionar-lo, sinó que és una ajuda per poder afrontar els reptes del dia a dia des d'un altre punt de vista.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la psicopedagoga Alba Riu Ferrés. S'estima que la probabilitat de tenir un problema de salut mental en la població infantil i adolescent oscil·la entre el 10 i el 20%, i entre un 4 i un 6% correspondrien a trastorns mentals més greus, i alerta perquè entre el 50 i el 70% de les malalties psiquiàtriques que es donen a la vida adulta comencen a desenvolupar-se en la infància o l'adolescència. Quins signes em poden fer sospitar que el meu fill o filla té un trastorn mental? En parlem amb
Joaquim Puntí, psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents del Parc Taulí de Sabadell. Roger de Gràcia, periodista i autor del llibre Digue'm Boig. I també la psicòloga clínica Roser Batalla i Esther Camprodon, psicòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu i directora del projecte Genca. I acabarem amb Com Educo, amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, signes per detectar si el meu fill filla té un trastorn mental. Potser si cada cop som més els que expliquem el que ens ha passat a nivell mental, els temes de cap ja no seran de bojos i passaran a ser simplement assumptes de persones que pateixen, de persones que si ho expliquen patiran la meitat. Roger de Gràcia, Digue'm Boig, una història de salut mental en primera persona. Ens acompanya el Roger perquè avui volem parlar de la importància de detectar en la infància i en l'adolescència, no? Els trastorns mentals són un moment clau per frenar patologies mentals en el futur. Per això és tan important detectar i abordar de forma precoç aquests problemes. Com més aviat es tractin, més fàcil serà que no es cronifiquin, assegura la psicòloga Alba Alfajeme. Doctor Joaquim Puntí, com podem definir què és un trastorn mental?
Un trastorn mental, en principi, és una malaltia, perquè per això parlem de trastorn. Per tant, els malestars emocionals normals doncs, de la infància i l'adolescència no són pròpiament trastorns mentals, tot i que són doncs, problemes que poden rebre atenció. Llavors serien, bàsicament, patrons, no? Canvis doncs, en el pensament, en els sentiments, en la conducta, que afecta la capacitat de funcionament, i això és molt important. A vegades tenim persones que poden tenir doncs, malestars que no seran un trastorn perquè realment ells poden funcionar el seu dia a dia. Tenim adolescents que són funcionals, que segueixen amb l'escola, que segueixen amb les seves activitats de lleure. Per tant, en el cas dels infants i dels adolescents també hem de valorar molt específicament si hi ha doncs, retards en el seu desenvolupament, en l'adquisició de determinades conductes, en les habilitats socials, en la regulació de les emocions. De fet, hem de mirar doncs, un conjunt de variables que ens poden indicar doncs, que són senyals d'alerta, que ens poden indicar que doncs, aquest adolescent, en tot cas, hem d'estar atents a com continua el seu desenvolupament, i si veiem que això té una interferència i una limitació, evidentment aquí ja cal de tractar-ho.
I què pot ser el causant d'un trastorn mental o els causants possibles?
Els trastorns mentals sempre es diu que són malalties multifactorials. Per tant, intentar buscar una única causa és un error. De fet, molts cops tendim a atribuir-ho a una única variable, però probablement tenim un conjunt de variables. Sabem que hi ha alguns trastorns mentals, que hi ha una base doncs, més genètica. Evidentment, la genètica no ho explica tot, i fins i tot quan tenim doncs, bessons doncs, monocigots, és a dir, que comparteixen el 100% del material genètic, això no implica que si un té un trastorn mental, l'altre el pateixi. Però sabem que hi ha una base genètica que no podem negar, que en alguns trastorns, com per exemple els trastorns del neurodesenvolupament, té un pes major, o per exemple el trastorn bipolar, i després també sabem que hi ha les variables ambientals, que aquestes són molt importants, perquè sabem i tenim moltes dades que aspectes doncs, que abans potser no es tenien doncs, tan presents, com tot el que seria doncs, l'aferrament, no? Aquest vincle infantil que hi ha amb les figures d'aferrament, que habitualment són els pares, no? Els adults, o experiències doncs, de trauma, no? Tenen un efecte i un impacte en un moment en què el sistema nerviós està desenvolupant, que té una rellevància enorme en el desenvolupament de la malaltia mental mental ja no només en la infància i adolescència, sinó fins i tot en l'edat adulta. Per tant, tenim els dos factors, ambient i tota la part més doncs, genètica. I en funció del trastorn participarà més una part o l'altra. Però l'ambient és la part que podem controlar, aquesta és l'esperança. Nosaltres, com a pares, com a educadors, com a adults, podem doncs, ajudar, fins i tot quan apareix un trastorn mental, podem ajudar doncs, en l'evolució d'aquest trastorn mental. Podem ser part activa i podem ser part preventiva de les complicacions d'aquesta malaltia mental.
I quins serien els més comuns?
Depenent de l'edat en la que estem, quan estem parlant de la infància, bàsicament estem parlant, sobretot en la primera infància, el que habitualment doncs, s'identifica més fàcilment són els trastorns, per exemple, de l'espectre autista. Tot el que té a veure amb uns trastorns que molts cops estan doncs, poc presents, però que ens hem de tenir molt claus, que són totes les dificultats relacionades amb l'aprenentatge, per exemple, l'aprenentatge de la lectura, de l'escriptura, que sabem que això tindrà un condicionat acadèmic molt important, el TDAH, també doncs, altament doncs, conegut. Després també, en funció de quan anem avançant evolutivament, sabem que ja en l'etapa adolescent ens apareixen doncs, altres trastorns, com pot ser, per exemple, els trastorns de la conducta alimentària, que és de més habitual presentació en la preadolescència o en l'adolescència, la depressió, que tot i que la tenim a la infància, és més habitual que ens pugui aparèixer en l'adolescència, tot el que serien els trastorns d'ansietat, les autolesions, la conducta suïcida, aquests ens apareixen més en edats més avançades. Per tant, podríem dir que en funció de l'edat hem d'atendre més a unes variables, unes senyals d'alerta o a unes altres, no? Però en tot cas sempre hem de tenir present que com que els trastorns, com bé dèieu, comencen des de la infància, doncs és molt important estar atents al desenvolupament doncs, social, psicològic, no?, d'aquest noi. I si es van assolint aquestes fites i després els seus malestars que ens pot explicar i que ens pot expressar.
I percebeu diferències en relació al gènere?
Sí, el gènere és una variable que sí, veiem diferències. De fet, en general, doncs, per exemple, sabem que tot el que són trastorns afectius, trastorns d'ansietat, trastorns de l'estat d'ànim, sabem que això, doncs, arribada a l'adolescència, aquests trastorns doncs, els identifiquem més i els veiem més en noies. En tot cas, també ens consulten més, no? O, per exemple, la conducta autolesiva i la conducta suïcida, les tentatives de suïcidi, doncs sabem que clarament quan mirem doncs, les variables gènere, veiem que la realitza molt més les noies que els nois. Quan parlem, en canvi, de què és més prevalent en nois, doncs tenim coses com tot el que són els trastorns del neurodesenvolupament, TDAH, doncs els identifiquem més en nois. També és veritat que a vegades identifiquem millor en nois perquè molts cops estem acostumats a uns criteris, no? Uns criteris diagnòstics que potser són més fàcils de percebre en un gènere que en un altre, i aquesta variable sempre l'hem de tenir en compte. Per exemple, sabem que el trastorn de l'espectre autista en noies doncs és molt més complex d'identificar en noies adolescents perquè doncs, molts cops és més sutil les seves dificultats doncs, en comunicació o comprensió social.
Dit això, anem a l'experiència. Diu el Roger, tenia 9 anys i n'havia de fer 10 aquell mateix dia, tot un home ja deia la mare, i havia d'estar content, però en un moment donat em va sobrevenir una tristesa llunyana i profunda, totalment inesperada. El desconsol em va brotar de dins mentre la mare engalanava la caseta amb globus i serpentines de colors perquè jo fos feliç, i em va pujar un guèiser que volia mostrar-se desaforadament. Era una aigua subterrània que venia d'un llac intern desconegut i que s'elevava amb força cridant que la vida, atenció, era essencialment dolor. 10 anys només i hi ha un guèiser de dolor i senties que era culpa teva, no? El Roger més tard li van diagnosticar fòbia social crònica, no? Què passava en la teva infància, Roger? Aquesta culpa, l'angoixa, el dolor, no? Les excuses que expliques al teu llibre per no anar a l'escola, no?
Bàsicament no sabia el que passava. Aquest era el gran problema. Si m'ho preguntessis a aquell nen de 10 anys no tenia ni idea del que li estava passant en aquell moment ni el que li passaria amb 11, 12, 13, 14, 15 fins al diagnòstic que va arribar tardíssim perquè abans les coses no es parlaven el suficient, perquè abans les coses del cap era cosa de bojos, per això el llibre es diu Diguem Boig, no? En el món d'abans hi havia els normals i els bojos, no? Jo explico sempre que quan passàvem en tren per Sant Boi i anàvem a Sant Andreu de la Barca, a casa de la torreta aquesta de la que parlo amb 10 anys, la meva àvia m'ho deia sempre i m'ho recordava. Aquí dins, i senyalava el sanatori, aquí dins hi ha els bojos. I els de fora som els normals. No ho deia, aquesta segona part no la deia, però era clar i evident que el món es dividia així. No? Per tant, dir que et passava alguna cosa que no sabies comprendre i que era un guèiser que sortia d'un llac profund era bàsicament arriscar-te a ser assenyalat per alguna cosa. Per tant, era millor no dir-ho.
Tu no ho vas dir a ningú, però és veritat que t'ho expliques que la mare i l'àvia alguna vegada van dir que noi li passa alguna cosa i van dubtar, però no...
Clar, el món on vivien elles, sobretot la meva àvia i encara la meva mare, aquestes coses es podien detectar, però llavors s'havien de tractar d'una altra manera. S'havien de tractar, doncs, posant-hi més voluntat, espavilant, carregant-te de fer coses per no pensar massa, que és el que han fet elles amb la seva vida, perquè elles també... jo intuïa, tenien una tendència, una certa melancolia, una certa tristesa, i la van superar a base d'omplir el seu temps i d'omplir el seu cap. I en canvi jo ja no vaig... Era d'una altra generació, ja tenia massa temps per pensar.
I en aquest context, en aquesta infància, què et va ajudar a manegar-ho o no, no? Perquè en molts moments tu expliques que no te'n sorties, no? Tu parles, per exemple, de l'humor, parles de la música, i ja quan eres més gran de la càmera i els escenaris, no?
Mira, jo me'n recordo, ara perfectament, m'ha vingut al cap, no sé si ho explico en el llibre, però jo vaig venir a fer beca en aquesta casa i vam coincidir amb tu, Elisabet, fa molts anys. I al final de la beca hi havia un sopar, devia ser de final de temporada o alguna cosa, de tots els companys. Jo me'n recordo estar a casa meva, amb què tenia jo, 21, 22 anys, i dir-li al meu pare, no hi puc anar, i plorar davant del meu pare, que el meu pare i les llàgrimes és una cosa molt llunyana. I dir, no hi puc anar, i el meu pare dir-me, és que hi has d'anar. I vaig anar, i ho vaig passar molt malament. I com aquella circumstància enduia, doncs, si llavors tenia 22 anys, doncs enduia tota la vida així, intentant sobreportar i portar situacions socials que per mi eren com carregar una pedra molt grossa.
Diu Roger, jo sentia cadascuna de les històries de la meva família, les que explicaven, però sobretot les històries que callaven. Totes elles, tots els seus passats, expliques... aquest pes, no?
Sí, i el que deies tu de l'escenari. Això és interessant perquè escrivint el llibre me'n vaig adonar, ja ho sabia, ja ho intuïa, però que l'escenari em va ajudar a confrontar totes aquestes pors. Jo crec que per dues raons. Una, perquè a l'escenari hi ha un cert control, encara que no ho sembli. Aquí on som ara, que és un escenari, hi ha un control que a la vida real no hi és. És a dir, aquí ara parles tu una estona, jo deixo que acabis, després parlo jo, després parlaran els experts. Hi ha una certa jerarquia, hi ha un cert ordre. A la vida real és un desori. Per mi és un desori. És un descontrol que jo mentalment no puc gestionar.
Tu ara et sents segur.
Molt més aquí que quan estava venint cap aquí o quan surti d'aquí. Tot i que ara, per mi, jo ho tinc molt més treballat, això, i sé més o menys com funciona la vida real. Però llavors em costava moltíssim, perquè hi ha massa possibilitats de dolor, com si diguéssim.
I com ho vivien els pares? És a dir, els pares detectaven tot això o no? O deien, miraven cap a una altra banda? O patien per tu? O...
El meu pare s'aixecava a les 4 del matí per anar a treballar i tornava a les 8 del vespre. I la meva mare s'aixecava a les 7 del matí i acabava de treballar i de fer feines a casa a les 8 del vespre. No teníem massa temps i jo tampoc no m'atrevia a parlar-ne. Per tant, tot es va allargar molt.
Roser Batalla, psicòloga clínica. Què és el que sentia i experimentava el Roger amb 9 anys?
Home, jo estava escoltant i estava mirant a veure si podia fer allò una aproximació, no de diagnòstic, sinó una miqueta de comprensió. I el que crida l'atenció és que ell explica tota la història, no? Una història que va més enllà d'ell mateix, quan parla de la seva mare, de la seva àvia... I aquí hi ha un fet interessant que és transgeneracional, no? I abans comentava el company que pot haver-hi una qüestió genètica que es va traspassant de generació a generació, però també hi ha emocions que es traspassen de generació a generació, o també hi ha creences i maneres de veure la vida que es traspassen de generació en generació, i van arribant, i pot ser que en un moment donat, amb alguna cosa que pot haver viscut potser el Roger a l'escola, a casa, no? Que allò fa com una mena d'explosió. Pot ser fins i tot l'aniversari, un moment especial on rodejat de molt d'amor i molta dedicació. I pot ser que hi hagi com una sensació interna de m'ho mereixo, no m'ho mereixo, estic bé, no estic bé. I llavors aquí apareix el correlat físic, no? Que pot ser aquesta sensació, el geyser, no? Com el sistema nerviós deixa anar tota una sèrie de productes, no? De neurotransmissors, hormones, no? Que fan que hi hagi tot una vivència a nivell corporal que pot espantar molt. Quan hi ha aquest susto, aquest espant, llavors a partir d'aquí, de vegades les coses es comencen a complicar, perquè apareixen les idees de, ui, això millor que no em torni a passar, perquè va ser molt desagradable, i comencen a venir idees com, potser millor que no faci això, potser millor que no vagi aquí, potser millor que faci veure que... No? I aquí es va construint per sobre d'aquesta experiència viscuda en el propi cos, o que ve també de les generacions anteriors, es construeix tota una estructura de protecció, d'habitacions, de pensaments de distracció, alternatius, aquells llocs on no vull anar, persones amb qui no vull coincidir, i tota una sèrie de de vigilància a nivell del nostre cervell a través de l'amígdala, que ha quedat afectada. Per això diem que en el trastorn mental, quan hi ha experiències que són adverses, hi ha un canvi fisiològic i d'estructura també del cervell. Aquesta amígdala es queda disparada i llavors fa que hi hagin algunes parts de nosaltres que estan intentant detectar on estan els perills, quines situacions són perilloses, quines persones en poden tornar a despertar aquesta sensació interna. I tota aquesta estructura fa que comencem a viure una història des dels 9-10 anys. A partir d'aquí, doncs a l'escola d'una manera, a casa d'una manera, a l'esport d'una manera, fins que anem sent grans i anem tenint cada vegada més recursos.
Un apunt molt ràpid. Mentre la Roser parlava, tot el que estava explicant ara, ella sobre el que jo pugui sentir i posant-li noms a cada una de les coses, per mi és pau sentir això. Encara ara, imagina't, no sentir-ho. No sentir-ho era necessitar aquesta resposta, perquè tot agafa una presència que pots controlar més o menys quan té nom.
Roser, com es pot crear vincle i confiança perquè això s'exterioritzi? Perquè ells ho van passar, i segurament hi ha molts nens que s'ho empassen. És a dir, jo estic fatal i no dic res perquè no vull que em titllin de boig o no vull que fer amoïnar els pares o el que sigui. No? Com es crea aquest espai?
Portant apertura i parlant sobre les coses a dintre la família també, no? També els pares podem dir quan ens sentim malament, si tenim alguna dificultat. Aquí obrim un diàleg amb els nostres fills, no? Per poder dir qualsevol cosa que passi serà benvinguda, qualsevol experiència serà escoltada i sobretot que no hi hagi ni judici ni crítica a allò que pugui venir. I també aquest punt de la distracció està bé en alguns moments, però quan comencem a dir no passa res, ja et passarà, aquí estem tancant el diàleg. I primer hem d'obrir el diàleg i després mirar a veure què podem fer amb això. Llavors, una escolta oberta, sense judici, és un dels punts de partida. El que passa que també hem de tenir la capacitat d'observar, perquè moltes vegades aquestes coses passen en nens molt petits que encara no tenen paraules i no ens podran dir en un diàleg em passa això o em passa allò. I aquí l'observació de veure com es comporten, quin estat d'ànim tenen, si dormen o no dormen, si mengen o no mengen, tot això són indicadors que hem d'anar tenint en compte per poder-los anar acompanyant.
Avui a l'Ofici d'Educar, signes per detectar si el meu fill o filla té un trastorn mental.
La por de vegades em paralitza.
Els trastorns psiquiàtrics constitueixen un dels reptes més grans que poden afrontar els pares. Emma Albertí.
Doncs pels més petits hi ha llibres com L'elefant, de Peter Carnabas, que permet parlar amb els infants de la depressió. Amb Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres de Dic de Micaló podem parlar del trastorn bipolar. I amb El món de la Marilluna, d'Anna Tortosa, de l'autisme. La Laia i el misteri de la classe, de Tracy Patxiam, és una eina per parlar del TDAH. I Simple, de Maria Audé, a partir de 12 anys pot ajudar a parlar de la malaltia mental. Eines que poden ser útils, Roser, no sé, dibuix, contes...
Sí, aquí amplitud total, eh? Dibuix, contes, ninos per representar, la caixa de sorra és una cosa que fem servir molt sovint perquè els nens i les nenes puguin això posar a través de figuretes, puguin representar com se senten, quines coses els passen, diàlegs entre personatges i, bueno, també hi ha altres maneres, no, de treballar més modernes que actuen sobre les experiències en si, ajudant el cervell a poder, el que diem, reprocessar i desensibilitzar les experiències traumàtiques que ha viscut el cos i tots els seus nusos i les seves dificultats, no?, a l'hora de sentir-se calmat.
Parlem de nens i, evidentment, hi ha els pares al darrere, no? Com ajudar a prendre consciència als pares de què passa?
Sí, els pares i les mares ens hem de fer càrrec de que nosaltres estem fora i no tot allò que veiem evidencia el que passa dintre d'un nen o d'una nena. Hi ha estones que estem junts, hi ha estones que els nens estan a l'escola, que estan fent esport, i les vivències són moltes, i no sempre podem escoltar o saber de primeres, no?, què és el que està vivint el nen o la nena. Però sí que podem observar i podem obrir aquests espais de diàleg per poder donar-li cabuda, no?, a les experiències, siguin quines siguin, que puguin viure en els moments en què no estan amb nosaltres. I hem de tenir en compte que no només l'accés, o sigui, aquelles coses que passen, que poden fer patir, són les que generen el trastorn mental. També aquelles coses que no hi són, aquelles coses que no fem, les coses que no diem, les coses que no atenem, els silencis, les fredors... Hi ha molts altres aspectes que ens passen completament desapercebuts i tenen un impacte enorme en els menors.
Doctor Joaquim Puntí, a quina edat es pot diagnosticar hi ha un trastorn mental? I sobretot, que ho hem dit alguns, hem fet alguns apunts, els senyals d'alarma, no? El que ens ha de preocupar, que el nostre fill pot tenir un trastorn mental.
L'edat, en principi, molts trastorns mentals, gairebé la majoria de trastorns mentals que tenim a l'edat adulta, també els podem tenir a l'edat infantojuvenil. Sí que és cert que en funció del tipus de trastorn, molts cops doncs, requereix pues, que els primers símptomes hagin aparegut a partir o abans, millor dit, d'una determinada edat. Però com a dades concretes, per exemple, els trastorns de l'espectre de l'autisme, aquests trastorns sabem que en l'edat del voltant dels 2 anys ja tenim molts signes i símptomes que ens permetrien doncs, fer ja una primera aproximació diagnòstica. També és veritat que en població infantojuvenil tenim un petit repte, no? I una petita dificultat, que és que a diferència del que ens passa amb la malaltia mental a l'edat adulta, que ja tenim doncs, tota la simptomatologia molt ben establerta, el que tenim és que molts cops molts signes i símptomes que tenim amb la infància i l'adolescència són signes i símptomes poc específics, molt transdiagnòstics, que diem. És a dir, que un noi que té una alteració de conducta, per posar un exemple, que té problemes de conducta i que té una agressivitat física contra objectes, doncs un pot pensar que això és un noi amb un trastorn de conducta, però també sabem que, per exemple, la depressió infantojuvenil molts cops té un component d'irritabilitat i fins i tot conductes d'aquest tipus. Per tant, això ens obliga una mica doncs, a intentar doncs, fer una anàlisi molt més complexa perquè sabem que la simptomatologia no està tan ben definida. Tot i així hi ha uns senyals d'alarma que són molt clars, no? Si estem parlant doncs, del desenvolupament en els primers anys de vida, doncs, quan tenim que diferents fites del desenvolupament no s'estan assolint doncs, segons el que correspondria per edat, no? Imaginem doncs, retards molt importants en l'aparició de la parla, de la voluntat comunicativa, en la deambulació, coses d'aquestes que evidentment també el pediatre probablement identificarà, doncs poden ser senyals d'alerta, perquè tot i que això té a veure amb el desenvolupament psicomotriu, per exemple, o amb el desenvolupament del llenguatge, sabem que són aspectes fonamentals que si aquí comencem a tenir falles doncs ens poden indicar doncs, que tenim algun tipus de problema, per exemple, més relacionats, com deia, amb el desenvolupament neurològic. Després tenim altres tipus de trastorns que el que crida més atenció és que els pares o l'escola o l'adult veu, per exemple, que es diu una ruptura biogràfica, no? Que això seria, doncs, per exemple, tenim doncs, un noi que era doncs, un rialler comunicatiu, que mantenia activitats d'oci, que socialitzava correctament, que doncs, a l'aula el teníem sempre present, que podíem comptar amb ell, i de cop i volta veiem que en qüestió d'unes setmanes doncs, el tenim inhibit, retret, comença a deixar d'anar a l'escola, el tenim molt més tancat a l'habitació, està menys comunicatiu, quan nosaltres intentem doncs, tenir complicitats no respon com respon. Fixin-se que tot això són canvis conductuals. Eh? Bàsicament, és molt important, els adults hem de preguntar als nois i a les noies, i especialment quan són adolescents encara més, doncs el com estan. Però principalment també hem d'observar molt, perquè observar ens dona molta informació quan tenim un bon coneixement.
Digues.
En funció del tipus de trastorn, tindrem doncs, diferents dades. Per exemple, quan tenim un noi doncs, que en l'inici de l'escolaritat té moltes dificultats d'aprenentatge o el professor doncs, identifica que vaja, no és que sigui un nen mogut, perquè tots els nens són moguts, sinó que realment li està interferint aquesta incapacitat per poder mantenir-se quiet o que és incapaç de poder planificar o fer qualsevol tipus de tasca, que això realment li crea un malestar subjectiu, que molts cops el nen també pot expressar en formes de rabietes. No? Doncs aquestes senyals, per exemple, són més específiques d'alguns trastorns concrets com el TDAH, per posar un exemple, no? O quan tenim doncs, el que dèiem, doncs, canvis en l'estat d'ànim. Aquí la simptomatologia, molts cops, és que veiem doncs, bueno, doncs un adolescent que de cop i volta doncs, això que dèiem, està o més inhibit o més retret, que canvia la seva actitud en les relacions familiars, que fins i tot està més irritable. Quan tenim problemes alimentaris, no? Doncs que comencem a veure ja no una preocupació pel cos, que això és molt normal en l'adolescència, podríem dir que en la vida, sinó que comencem a veure que hi ha una obsessivitat en relació al cos i que es comencen a fer canvis en l'alimentació que són molt estrictes i molt extrems. No em permeto doncs, cap dia poder menjar un fregit, o quan veiem, doncs, ja clarament que doncs, l'objectiu que té contínuament és fer una vida saludable i una activitat física excessiva, que ja va molt més per damunt del que seria recomanable. A vegades són senyals de l'inici d'un problema alimentari. Quan veiem, per exemple, adolescents que de cop i volta ens apareixen doncs, amb senyals doncs, que s'han fet algun tipus de tall o de lesió, per exemple, als braços. Això molts cops és una manifestació de les autolesions, no? Que no tenen un objectiu suïcida, però que sí que ens indiquen que hi ha uns malestars emocionals que l'adolescent no sap gestionar correctament. Quan tenim un adolescent que de cop i volta està molt tancat a l'habitació i està tot el dia en xarxes, i que quan li ho proposem fer qualsevol altra activitat se'ns enfada, no simplement que tingui doncs, un desig d'estar fins a xarxes, sinó que quan bueno, intentem regular això, doncs entra en còlera, doncs això molts cops ens indica que hi ha aquí un ús abusiu i que podem tenir un comportament addictiu. Per tant, clar, els psicòlegs tenim tota una sèrie de problemes identificats que tenen unes manifestacions concretes. I aquí és molt important l'observació que fan les persones que més temps passen amb ells. El paper de l'escola és fonamental, perquè l'escola té en aquest alumne o en aquest noi moltes hores allà. Ja el pot veure en el pati, el pot veure a l'aula, no? els nois amb problemes d'ansietat molts cops estan molt millor dins de l'aula perquè és un entorn, per exemple, controlable, però en canvi en el pati, que és un entorn menys controlable, no? I quan tens dificultats socials o tens l'ansietat social, doncs és que és una situació imprevisible, no? Jo no tinc molt clar qui el control, i això, per exemple, ho identifiquen molt bé. Per tant, tenim un conjunt de dades que les hem de posar una mica, doncs, en context, i en aquest context acabem pensant, doncs bé, sembla que el que tenim és aquest tipus de problema.
Precisament nosaltres hem demanat a l'Albert Riuferrer, psicopedagoga d'un centre secundari del districte de Sants-Montjuïc, que ens expliqués quina és la situació mental dels joves en el centre on ella treballa.
Doncs actualment el que s'observa a les escoles és que sí que hi ha hagut un augment del malestar emocional. És a dir, no són situacions que potser tinguin una etiqueta clínica, per dir-ho d'alguna manera, però sí que hi ha més ansietat a les aules. I a vegades el que ens trobem és que els adolescents gestionen aquesta ansietat a través de les autolesions.
Li hem demanat també quins són els trastorns mentals més freqüents que s'ha trobat a l'aula i quin és el protocol d'actuació.
S'ha de tenir en compte que alguns trastorns encara no es poden diagnosticar a l'adolescència, com ara els trastorns de personalitat, perquè s'ha d'esperar que la personalitat es cristal·litzi. Aleshores, dins de, per exemple, el trastorn greu de conducta, ens trobem problemàtiques molt diverses. I pot ser que aquestes persones, a la llarga, quan siguin adultes, acabin tenint una altra orientació diagnòstica. El que sí que ens trobem i cada vegada més és tot allò relacionat amb problemes d'ansietat i també trastorns de la conducta alimentària. I el protocol que hem de seguir si detectem un possible trastorn és, evidentment, observar, recollir el màxim d'informació possible, parlant amb la persona, parlar amb la família, i després fer una derivació al centre de salut mental infantil i juvenil. Les escoles podem fer informes, ja sigui perquè les famílies ho portin al pediatre, o fer derivacions directes al centre de salut mental. I, a més, també hi ha un servei que té emergències, és a dir, si hi ha algun risc per l'infant, podem orientar la família que vagi a demanar suport en aquests serveis.
I, Alba, quins signes ens poden fer sospitar que hi ha un trastorn mental en un alumne?
Els signes són diversos i variaran molt segons la persona, però sí que és veritat que quan observem una conducta, per dir-ho d'alguna manera, poc esperable en una situació que aparentment és quotidiana, que no ha passat res d'extraordinari, doncs ens fa saltar les alarmes. Per exemple, una persona que reacciona de forma molt intensa, o tot el contrari, una persona que es mostra apàtica en una situació que semblaria que no s'hauria de mostrar apàtica. Doncs això són moments en els que podem dir ei, no? Que potser està passant alguna cosa. El que és més essencial és que els docents puguem crear espais de confiança on l'alumnat se senti segur per poder expressar què el neguiteja, què el fa patir, perquè és a través de l'escolta i sobretot de conèixer l'alumnat on podrem detectar de forma anticipada els possibles trastorns.
I l'Alba ens explica també que l'Ajuntament de Barcelona ofereix uns serveis gratuïts per a adolescents per atendre problemàtiques de salut mental, que són l'Aquí t'escoltem i el Consulta'm.
Em sento engabiat com un ocell, de veritat.
Més del 70% dels trastorns mentals comencen abans dels 18 anys. S'han d'abordar com més aviat millor entre família, escola i professionals especialitzats. Alba Alfagema.
I explica el Roger de Gràcia al llibre Digue'm Boig que ell bevia més i més ràpid que els altres i que a través de l'encesa del cos podia iniciar l'apagada del cap.
Sí, jo estava pensant en totes les facilitats, entre cometes, o sense cometes, que un noi de 14 o 15 anys pot tenir ara, escoltar aquest programa, tenir un servei d'atenció del que deies ara, a la salut mental, a les escoles que estiguin atents, que els pares estiguin atents. Tota aquesta realitat fa 30 anys no existia. Llavors l'única manera era buscar sortides com, per exemple, això, l'alcohol, la festa, ni l'autolesió et quedava a prop, com si diguéssim, perquè estava qualsevol comportament d'aquests et quedava llunyíssim, amb la qual cosa l'únic que sabies fer era intentar encaixar amb els altres, i l'única manera d'intentar encaixar amb els altres, si no podies, era buscar algun tipus de doping, i a vegades amb l'alcohol ho podies aconseguir, o posant en un escenari, com dèiem abans, perquè l'hora del pati és pitjor que l'hora de classe, no? I l'escenari és millor que la vida real.
Doctor Joaquim Puntí, quina és la relació que hi pot haver entre un trastorn mental i les addiccions, no? Si més no, com a via d'escapament, com ens deia ara el Roger.
Sí, clar, el trastorn mental quan apareix, doncs, quan deien uns canvis de conducta. Llavors, quan, per exemple, el trastorn mental, la manifestació principal és que el noi doncs, ja ho retreu, és fàcil que aquesta ja vingui aquest retraïment, bé, el dia doncs, segueix tenint 24 hores, i hi ha una part del temps que estarà doncs, retraigut i tancat, no? I és fàcil que aquí doncs, pugui invertir el temps, no des d'un punt de vista de la motivació que té, doncs, per exemple, a l'estar doncs, en pantalles, sinó com una sortida, no? També doncs, una sortida, podríem dir, desadaptativa, però aquell malestar. Per tant, veurem que molts cops els pares ens expliquen que tenen problemes doncs, de comportament abusiu doncs, en pantalles, amb nois que, potser en tot cas, si tenen un diagnòstic posteriorment de doncs, més d'addicció, no?, i posar les pantalles sabent que prèviament el que tenien era algun altre tipus de problema de salut mental on han buscat com una forma de refugi, d'afrontament, d'intentar gestionar el teu dia, de malestar, no? De no estic bé, no em veig capaç per continuar amb el meu dia a dia, amb el que s'esperia a mi, i trobo ja doncs, un refugi que em fa passar millor el temps, però que evidentment si aquí no s'intervé, doncs això el que acaba creant és més aviat complicacions, no? Un noi que passa moltes hores en pantalles, sabem que això acaba també provocant alteració molts cops del ritme son vigília, no hem parlat d'això, però tenir aquests hàbits no regulats, sabem que té un factor clarament també protector i per tant, quan tenim un noi doncs, que el tenim aïllat i en pantalles, doncs, el primer que haurem de fer és limitar aquest ús de pantalles. Això és important doncs, intentar-ho consensuar amb l'adolescent, parlo més d'adolescents en aquest cas, però a vegades també hi ha d'haver un punt en què ja, quan el consens no és possible i simplement de dir, mira, per indicació mèdica, doncs hem de tenir un moment en què paguem pantalles i dormim, no? Tot i que això, evidentment, no sigui ben rebut.
I medicar, però no sobremedicar, si cal?
Sí, la medicació, bé, és un tractament que tenim disponible. També és cert que la majoria de guies clíniques, el que ens diuen davant dels trastorns mentals que inicien a l'etapa infantojuvenil, és que molts d'aquests trastorns el que ens recomanen és que sempre doncs, iniciem tractaments psicològics, i de fet els tractaments psicològics també els tenim doncs, alguns d'ells evidenciats, i sabem que actualment amb això hem millorat molt respecte a fa 30 anys, no? I que per tant tenim tractaments psicològics que actualment sabem que són eficaços. Això no vol dir que en algun cas també ens diuen les guies clíniques, miri, quan el trastorn doncs, té una afectació que ja no és només lleu, sinó que és moderat o greu, comenci per tractament doncs, combinat. No? Però el que sí que hem de deixar molt clar és que davant del risc doncs, de les conseqüències que té no tractar doncs, a cap pare i a cap mare, i els que són pares ho sabem, no ens agrada mai doncs, plantejar-nos l'opció de tractar pues, farmacològicament no, el nostre fill. I aquesta no ha de ser la nostra primera intenció, però a vegades també tenim molt clar que quan tenim un tractament combinat, aquell noi comença a ser funcional, aquell noi doncs, comença a poder tirar endavant amb les coses que realment per ell són importants, comença a sentir-se millor en aquells malestars emocionals que tenia, i això evidentment li confereix un futur molt diferent. Per tant, tractament farmacològic quan toca, però evidentment no podem medicar la tristesa, no podem medicar la soledat, no podem medicar la desesperança. A mi personalment el que em preocupa actualment és que el malestar emocional, això, aquestes emocions normals de la vida, perquè la vida sense emocions no és vida, tinc l'impressió que hem entrat en un moment en què comencem doncs, a pensar que tot això és un problema de salut mental. I això sí que personalment m'espanta i em preocupa, perquè crec que hem de fer adolescents resilients i nens resilients, i així no els estem fent resilients.
I Roser Batalla, a tractar però no etiquetar.
Sí, no etiquetar perquè l'etiqueta el que fa és donar com una mena de càrrega extra a la persona, encara que de vegades pot ser també com un petit alliberament en un principi. Però quan un es reconeix a sota de l'etiqueta, també hi ha el risc de que comenci a viure des d'aquesta etiqueta o que comenci a definir-se des d'aquesta etiqueta. Jo sóc més partidària de descriure, d'explicar què és el que passa, com passa i per què passa, i no cal posar-li un nom, sinó un cop està entès o descrit, simplement buscar la solució. I...
Roger, tu quan dius prou, necessito ajuda, això no pot continuar així.
Massa tard perquè em demano ajuda quan toco fondo. Vull dir, quan el que vull és deixar de... ja no et diré de morir, però sí de deixar de patir. I llavors l'única alternativa que et queda és deixar d'existir. Però no tens el coratge per deixar-te d'existir perquè tens aquell punt en què tens una vida prou còmoda i un entorn prou agradable com perquè sàpigues que això fa mal als altres, no? Amb la qual cosa, però quan ja detectes els 20 llargs, vaig detectar que estava pensant en deixar-ho perquè era horrible la motxilla que carregava, llavors ja vaig ser quan vaig fer el crit d'alerta i els pares van reaccionar. I llavors vam començar el que dèieu ara, no? Aquesta operació combinada entre medicació i tractament psicològic i després el que deia aquí la Roser de les etiquetes. A mi m'han diagnosticat, o m'han diagnosticat en el seu moment, en relació, com ho he dit? No me'n recordo.
Fòbia social.
Això, fòbia social crònica, imagina't, ni jo ho sé. Però és que jo no t'ho dic molt seriosament perquè és que no m'hi he volgut agafar mai l'etiqueta. Primera, perquè no hi ha una analítica que et digui vostè té tant de sucre en sang. Punt. És vostè un fòbic social. puc ser fòbic social, puc ser altament sensible, puc ser TDA, puc ser totes les coses barrejades. Més enllà de l'etiqueta, sabem que hi ha unes condicions i que des d'aquestes condicions hem de treballar. I es treballa en teràpia, i es treballa al carrer, i es treballa a casa, i es treballa dia a dia, perquè quan t'aixeques fins que te'n vas a dormir, i amb la medicació, i alterant-la, canviant-la, etcètera, etcètera. És una feina de cada dia.
T'has sentit etiquetat? És a dir, jo recordo que fa uns dies tu m'explicaves, la meva mare em va dir que no publiqués aquest llibre perquè allò, se t'han tancat portes? T'has sentit etiquetat?
Clar, la meva mare em va dir, si escrius aquest llibre no et donarà mai més feina. Però clar, és el seu món, és el món d'abans. I jo crec que ella ja cada cop està entenent més que el món d'ara hi ha programes com aquest, que el món d'ara hi ha llibres com aquest, que el món d'ara el meu fill em pot venir a mi i dir-me, papa, és que estic molt estressat, com m'ha dit moltes vegades. I a partir d'aquí treballem i li donem voltes, no? És diferent. Ella m'explicava que no podia expressar mai cap emoció, ni a l'escola, ni a casa, ni enlloc, amb la qual cosa... Bueno, ens anem trobant. També ens ha servit per conèixer-nos més amb la meva mare, amb la qual cosa estem obrint un camí molt interessant, també.
Per tant, tu no t'has sentit exclòs pel fet d'haver-ho explicat.
No, jo crec que...
La teva opció és valenta, és una descripció molt valenta de com ho has viscut tu i com tocaves fons, no?
Jo crec que hagués estat... Ara és valent, imagina't dir-ho fa 20 anys, no? Era gairebé un risc laboral claríssim. Quanta gent no deia o no ha dit mai res per no perdre una feina. Jo crec que ara és menys arriscat, però bueno, potser encara ho és. Hem d'obrir encara moltes portes, no?
De fet, el que diuen els estudis, segons una investigació de la Universitat de Turku, Finlàndia, es constata el vincle entre el diagnòstic del trastorn de salut mental a l'adolescència i l'exclusió a llarg termini de l'educació i també del mercat laboral, que dura, diuen, un mínim de 5 anys, no? Doctor Joaquim Puntí, encara pesa l'exclusió, l'estigma sobre la salut mental?
Sí, malauradament sí, hi ha una part que encara pesa, potser no exactament per igual en tots els tipus de trastorns. Li poso un exemple, avui en dia tenir un trastorn d'ansietat potser ja no és estigmatitzador, perquè sabem que l'ansietat i sabem que el malestar emocional doncs és algo que, per exemple, entre els adolescents, molts d'ells doncs comenten que en tenen, i entre ells fins i tot doncs, molts cops s'identifiquen una mica en aquesta generació, no?, de l'angoixa del viure, però sí que sabem que, malauradament, quan tu ets adolescent i t'han diagnosticat un trastorn psicòtic, molts cops el que després l'adolescent és, bé, quan jo he de tornar a la vida real, quan jo doncs expresso que he tingut una malaltia com aquesta, no?, quan jo he tingut un diagnòstic d'aquest tipus, una esquizofrènia, doncs el que jo observo en el meu voltant no és un rebuig explícit, però sí que tinc la impressió que els altres deixen de relacionar-se amb mi exactament de la mateixa manera com ho feien abans. Per tant, aquí tenim molta feina a fer, és a dir, malauradament la malaltia mental segueix sent doncs una gran desconeguda i molts cops des de les persones doncs, que no tenen coneixements de salut mental pues, s'adverteixen problemes que no són reals, eh? Per exemple, mites com que els malalts mentals o els nois de malaltia mental són agressius, no? Això és més un mite, la realitat és que malauradament quan molts cops hi ha una agressivitat no és cap als altres sinó que és cap a ells. Per tant, sí, tenim aquí doncs, una mica el doble efecte. En alguns casos mantenim encara l'estigma, tot i que en d'altres penso que sí que hem avançat i que, evidentment, fer programes divulgatius, programes en què parlem de salut mental, en què es parla d'aquests nois que estan doncs, a les aules, no? I a les aules ordinàries, perquè un nen amb malaltia mental té el mateix dret que un nen sense malaltia mental per poder seguir el seu currículum educatiu. I l'exclusió social molts cops no la fa la malaltia mental, la fa quan, degut a la malaltia mental, aquest noi se'ns queda a casa i aquest noi no està vinculat a l'institut i no segueix amb el seu tren de vida, no? Per tant, jo sempre dic, la malaltia no exclou. El que exclou són les accions que venen derivades d'aquesta malaltia i que algun cop sí que els adults i la gent que treballem doncs, amb infància hem de vetllar perquè no passi, donant els recursos necessaris i el suport psicològic que cal i educatiu, però hem de continuar endavant.
Doctor, un apunt. La cosa també va per barris, com si diguéssim, va per gremis, és a dir, en el nostre gremi, Elisabet, en el món de la comunicació, / entreteniment, / actuació, no està tan mal vist, com si diguéssim. Mm-hmm. Saps? Vull dir que es tolera més, es treballa més, fa més anys que ja és un tema més conegut. Potser ser un metge i ser bipolar està molt més mal vist que ser-ho si ets un actor, per exemple.
Sentim l'Esther Camprodon, que és psicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu i directora del programa GENCA.
6 de cada 10 joves i adolescents manifesten haver experimentat malestar emocional de forma intensa. Front a aquest increment, l'Hospital Sant Joan de Déu, amb el recolzament de la Zeta Zurich Foundation, posem en marxa el programa GENCA, un programa de prevenció universal del benestar emocional dels joves, adolescents, família i el seu entorn, amb accions específiques que reforcen la resiliència. Seguint les indicacions de la OMS i de la UNICEF, els programes de prevenció enforteixen els factors protectors de l'adolescent i el jove, dotant-los d'estratègies per prevenir o retrasar els problemes de salut mental. El curs 23-24 hem iniciat a Catalunya, gràcies a la col·laboració del Departament de Salut i el Departament d'Educació, el programa Escola Resilients GENCA Sant Joan de Déu, en el que hem pogut treballar habilitats com l'autoestima, autoeficàcia, autorregulació, assertivitat i habilitats interpersonals dels adolescents, tallers en famílies i la resiliència escolar.
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
A l'edat infantil hi ha una prevalença de trastorns d'ansietat, afectius i adaptatius. Teresa Ribalta.
I llegim el llibre del Roger de Gràcia i després va venir el fill, quan ja em vaig sentir una mica més fort i el fill em va ajudar molt perquè em va allunyar de mi, em va fer fora de mi mateix, empentes, amb les seves nits trencades, amb els seus constipats, amb el seu amor, amb les seves hores llargues pintant-nos ales d'àngel a l'esquena amb retoladors, amb els seus amics, a casa, tots cridant alhora. Posàvem un matalàs a les escales que duien al menjador i rodolaven tots ells, matalàs avall, i rodolava jo amb ells. I recuperava la infantesa que no vaig tenir, recuperava aquella alegria, aquell viure només el moment. Expresses continuament, Roger, la por que el teu fill passi pel mateix que tu, no? Dius, com patia els primers anys de vida només de pensar que pogués estar la meitat de sonat que jo.
Sí, i el que deia ara el doctor, no? La ruptura biogràfica, aquest concepte que no m'ha agradat gens sentir, perquè pensava que ja estàvem salvats i que el meu fill ja està, no tindria mai res, però tot pot passar en un tot moment, però estem allà, no?
Com li has explicat al teu fill, no? Com s'ho ha pres, com ho viu, no?
Ja et dic, el seu món porta des dels 3 anys. En les escoles, a les tutories parlen d'emocions. Llavors és molt més fàcil dir, mira, jo tinc aquesta circumstància, tendeixo a la melancolia, tendeixo a estar massa nerviós, tendeixo a que em costi les relacions amb els altres, però me'n surto i ja està. I el llibre no l'ha llegit, però suposo que algun dia se'l llegirà.
Explicar-ho, fer-ho públic, t'ha ajudat a tu? Creus que està ajudant a gent? Com...
Per mi era un llibre amb dos llibres. Per mi era un llibre per ordenar què sabia jo del que em passava, posar-li encara més noms i entendre algunes coses que encara no entenia, i per altra banda era obrir encara més portes a que més gent s'atrevís. I això m'ha passat amb totes les presentacions de llibre i xerrades que hem fet en biblioteques. La gent que ve no ve a parlar del llibre, ve a parlar d'ells. I venen a agrair-te que obris aquesta porta una mica més, no? I si ara l'ansietat ja entra dintre d'aquesta porta oberta, que hi entri d'aquí a poc la bipolaritat, l'esquizofrènia, etcètera, i cada cop hi hagi més aire, circuli millor.
Quan hem de recórrer a un especialista, Roser?
Jo diria que sempre que hi hagi un dubte, i un dubte que es va mantenint a curt termini, mig termini, sempre es pot preguntar i es pot això fer que algú s'ho miri des d'una altra perspectiva, de fora de la família, algú que vulgui conèixer una mica més la història del nen, la història de la família, la història de la seva situació també a l'escola i la seva situació vital, i a partir d'aquí doncs poder fer això, una nova visió de què és el que està vivint aquest nen, què és el que li està passant, què està passant en el seu entorn, i si està rebent suficientment recolzament i reconeixement de la seva experiència, de la seva emocionalitat.
Doctor Joaquim Puntí, quin és el missatge que li agradaria fer arribar a les famílies en relació a la importància d'aquest diagnòstic precoç durant la infància, durant l'adolescència?
Bé, no s'ha de tenir por a consultar. Igual que quan tenim un dubte amb altres tipus de problemes, anem al pediatre i no ens ho plantegem dues vegades, no hem de tenir por a consultar. També és veritat que molts cops es parteix d'una idea equivocada, que és que si un va doncs, a un professional de salut mental, segur que surt amb una etiqueta. Això no és cert. De fet, els professionals de salut mental, quan posem l'etiqueta, és perquè no, bueno, perquè realment pensem que l'hem de posar, perquè això ens permetrà doncs, poder doncs, fer un tractament. No, però que l'etiqueta és una cosa per entendre'ns, però que realment no es posen perquè sí. I l'altre missatge també és que no podem consultar. També penso que hem de fer aquest missatge preventiu. No podem en consulta pel que serien el que hi ha abans malestars emocionals normals de la vida, perquè la vida real, doncs és normal que quan tu ets adolescent i et deixa la parella, doncs experimentis tristesa i tinguis sensació de soledat. I això no vol dir que no hem d'ajudar aquest adolescent i l'hem d'acompanyar, però no sempre l'acompanyament ha de passar per un tècnic, no? Per tant, també hem de fer una mica el doble missatge. Quan tinguis dubtes, com bé comentava doncs, la companya, la Roser, hem d'anar davant d'un dubte, doncs fem la consulta. Però també és veritat que molts cops, si davant d'aquesta consulta el que ens diuen és, bé, mira, això és una cosa molt adaptativa, però evidentment té recursos i estratègies pròpies, doncs també hem d'agafar-nos això, perquè és realment el que volem, no? La resiliència que parlàvem doncs, des del projecte Genka, no? Crec que això és molt important també. Crec que hem de fer les dues combinacions, consultar, però també saber tirar endavant amb les nostres dificultats, perquè la vida sense emocions no és vida.
Roger, què li diries a un petit Roger que senti el que tu senties, no? Que la vida era essencialment dolor.
Primer parlem-ne. I parlant-ne, a mi m'encanta que surti la paraula resiliència cada dos per tres, però per aconseguir ser resilient necessites estratègies i per tenir estratègies necessites coneixement. Per tant, el primer, el coneixement, parlar-ne.
Parlar-ne amb ell.
Parlar-ne amb ell, que ens expliqui i després assessorar-nos bé i treure'n l'entrellat de què és el que el fa funcionar, què és el que l'ajuda, què és el que el dificulta. Un cop sàpigues això, entre tots, jo sé que hi ha coses que em costen i he de posar una sèrie d'estratègies.
Tu creus, tu sents que t'has salvat? O com et sents?
Jo crec que la meva vida des del diagnòstic és una vida molt millor. Jo he tingut dues vides, una de pitjor i una de millor. I la meva vida ara és molt millor.
Roser Batalla, per evitar que hi hagi gent que faci aquest recorregut amb tant de patiment i amb tant de dolor, no? Tu què et trobes a consulta?
Sí, em trobo això, manca d'informació, manca de visió també, més àmplia, no? De perspectiva. De vegades ens quedem amb la conducta, no? Amb allò que es veu de fora, i crec que hem de poder obrir el prisma, no? I poder tenir una visió, això, més àmplia de la persona, de la família, de l'entorn, i que els professionals, des del psicòlegs, psiquiatres, mestres, també a l'àmbit judicial. Crec que necessitem que hi hagi informació, que es vegi què passa quan els pares es separen, com és aquesta implicació en els fills. Necessitem informació als metges, a tot arreu, de com els nens viuen, les coses que passen i quines són les que els nens poden resoldre per si mateixos i on realment necessiten una ajuda.
Signes per detectar si el meu fill o filla té un trastorn mental. Jo crec que aquesta resposta ja la tenim avui feta. Us sembla? Moltes gràcies per haver-nos ajudat a trobar aquestes respostes. Esperem ajudar totes les famílies que es troben en una situació en el que necessitin ajudar el seu fill. Gràcies, Joaquim Puntí. Gràcies, Roger de Gràcia, pel testimoni. Gràcies, Roser Batalla. Gràcies també hem sentit a l'Alba Riu Ferrés, psicopedagoga, i a l'Ester Camprodon del projecte Genka. Gràcies a tots, una forta abraçada i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Doncs el Com educo d'avui, una imatge bellíssima d'una mare en un vestuari cantant el seu nadó. La força de cantar a les criatures.
Quina imatge més bonica i quina imatge més en perill d'extinció. Com que ja no ho trobem, això, ja no ho veiem tant, no? El poder de cantar és immens perquè la transmissió des de la veu, una criatura, un infant, un nadó en etapes molt primerenques, quan sent la veu de la mare, sent casa, perquè dintre del ventre ha estat sentint aquesta veu. Per tant, allò és una referència de seguretat, no? Si té un vincle segur i tranquil amb la mare. Llavors, hi ha una cosa molt potent de cantar, que és que li posem el cor. No és com parlar, que de vegades podem parlar com des del cap, no? Les entonacions, el ritme, la melodia... És una expressió d'un sentiment intern. Quan li cantem a una criatura, no?, una cançó de bressol, li estem posant com una intenció de molt d'amor. Llavors, el que passa és que hem deixat de fer-ho. Una, jo crec que és pel judici. Ah, jo no sé cantar, per tant no li canto. Sí, clar, però això no és una classe de cant ni l'òpera. Això és un espai de relació i de vincle. No? Llavors, la criatura no està jutjant si la mare sap entonar o no. Al revés, el que està rebent és tot aquell amor a través de la veu, de la cançó. A més, les cançons també tenen un contingut molt important a nivell tradicional. O sigui, nosaltres ens han transmès les nostres mares cançons que després podem transmetre a les següents generacions, que és una manera de traspassar aquesta cultura que s'està perdent. També estimula el vocabulari, moltes paraules s'aprenen a través de les cançons, estimula la llengua, o sigui, hi ha una cosa cognitiva, a part d'emocional, que també està passant. Clar, llavors, avui en dia, em trobo aquesta imatge, jo vaig molt en tren, perquè no vinc a Barcelona, i vaig amunt i avall, i sempre observo què fan els nens i les nenes durant l'estona de tren, que és una estona com morta, diguéssim. I molts infants petits, no?, de 3 anys, que estan en el cotxet, estan amb el mòbil. No? Llavors imagina't, o potser una miqueta més grans, si aquí hi hagués una mare potser que li parlés o que li cantés, ja no caldria el mòbil. Llavors les pantalles també han fet això, és delegar aquest espai d'acompanyament des de la cançó a una pantalla, a un plàstic impersonal, que no hi ha una transmissió d'un vincle, perquè a la criatura no li importa la cançó, si és el gall o la gallina o qualsevol altra, és igual això, el que li importa és la presència d'aquella persona que li està cantant, no? I després també imaginem-nos aquesta diferència. Un mòbil no té una interacció humana i no ens hem d'oblidar que nosaltres no som màquines, que de vegades ho semblem, no? Amb tot això que estem fent amb les pantalles. Nosaltres tenim una naturalesa del nostre sistema nerviós que és mamífera. Els mamífers els que necessitem és connexió emocional i connexió social, perquè som una espècie interdependent, no som una espècie independent i que som individus aïllats, necessitem a l'altre. Llavors, quan tu treus la cara de la mama amb la cançó, amb aquell moment tan tendre que es poden mirar els ulls, que a més pot haver-hi un balanceig, un picar de mans, o sigui, hi ha una coordinació motora implicada, substituïm tot això, que seria una llista infinita, no?, d'habilitats que la criatura està rebent, per una pantalla freda i impersonal, que la criatura només rep que inputs i no s'està ni movent. Hi havia un autor que deia totes les hores de pantalla que passa una criatura després són hores que ha de moure el cos, perquè el cos queda anul·lat, queda parat, no? Llavors, amb una cançó hi ha tota aquesta interacció del moviment. Moltes vegades les cançons tradicionals van acompanyades d'això, no?, doncs de gestos, de cares, que tot això també és un aprenentatge per les criatures, no? I després hi ha una altra part molt, jo penso que és molt interessant, que millora l'estat d'ànim, perquè estem segregant neurotransmissors, no?, hormones de la felicitat, de la tranquil·litat, mentre cantem. Igual que ballar, té un efecte en la nostra fisiologia, o sigui, això té una repercussió directa important, no? Llavors jo crec que ens hem de plantejar tornar a cantar, és igual el que cantem. Jo me'n recordo quan va néixer la meva neboda Bruna, que era un nadó, jo li vaig cantar una cançó en anglès, perquè tinc com una cosa amb l'anglès com molt a dins, i és el que em sortia, no? I recordo que en aquell moment em vaig vincular amb ella profundament, perquè només estava allà amb aquella presència, amb aquella cançó. I al cap dels anys, quan ella tenia 3 anys, li vaig dir, Bruna, quina és la cançó que et vaig cantar quan vas néixer? Perquè jo no me'n recordava quina era. Llavors li vaig cantar i em va dir, aquesta no és, tieta. Vaig dir, uau. Vaig dir, és aquesta altra? I li vaig cantar una altra i em va dir, sí, aquesta sí.
Carai.
I em vaig quedar molt impressionada, no?, com el seu inconscient havia gravat aquell moment, que jo sabia que era un moment molt significatiu perquè estava passant tot això que acabo de descriure, no?, el vincle, la connexió.
Gravem els moments especials amb una banda sonora, eh? Això és extraordinari. Gràcies,
sí, gràcies,
Lara Patons.
Una abraçada.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
I la setmana vinent, la Marató per les malalties respiratòries. Us deixem amb el disc de la Marató, Ginestà, compta amb mi. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Compta amb mi en l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia, els teus llavis quan badaven.
hores de lluita. Si l'esperança et descuida,
els mals passos.
De la nit i en el primer alè de